Vinga, 5 minuts per arribar a les 10 del matí. Recuperem l'espai que vam començar la temporada passada de dubtes de l'oficina del consumidor de Sitges, de l'oficina de la UMIC, amb la Sandra Clark. Sandra, bon dia.
Bon dia.
I avui la Sandra ens donarà algunes recomanacions d'una qüestió que hem vist bastant darrerament als mitjans de comunicació. Ara comentarem una anècdota, però bé, també entra, oi? Que són les reclamacions o els drets que tenen els passatgers en el transport aeri. S'ha parlat molt, sobretot aquestes darreres setmanes, dels problemes que han tingut moltes persones a les quals se'ls ha facturat l'equipatge de mà a les cabines dels avions, i que això, l'equipatge de mà, és un dret que poden, però clar, moltes companyies utilitzen doncs aquesta necessitat de portar un equipatge de mà per cobrar i després ja em reclamaràs. I aleshores, fins i tot, hi ha hagut sancions de les administracions contra aquestes companyies, especialment companyies de low cost, ens ho podem imaginar, oi? Sobre això. Això és un dret. Hi ha molts drets que aquestes empreses que juguen amb els marges dels diners, diguem, anava a dir, es posen al llindar, no, Sandra?
Estan difosos. Estan difosos a les seves polítiques comercials, que és veritat que estan publicades als webs de les empreses, però sempre s'ha de mirar si allò que ells han publicitat com a política pròpia correspon a la normativa o és d'acord amb la normativa o no.
D'entrada comencem amb l'anècdota, però és una anècdota, que és la notícia que sortia ahir de la indemnització a uns passatgers que viatjaven al costat d'un gos pigall.
Exacte.
I el gos pigall, doncs bé, tenia flotulències, oi?
Sí.
I aleshores doncs els va amargar el viatge, i al final la companyia els ha indemnitzat. Això és un cas extrem, no?
És un cas extrem, i a més jo, avui quan ho estava escoltant a l'hora d'esmorzar, pensava, clar, és una companyia que no és europea, és Singapore Airlines, i era era la classe prioritària. Aleshores, clar, està bé que s'indemnitzi. De fet, quan passa una situació d'aquestes, perquè hi ha un gos pigall a bord, la companyia, si els seients estan numerats i tu tens reserva de seient, tu has d'informar que tens un gos pigall al costat. En principi, això ha de ser informable. Jo trobo bé que hagin reclamat, no? Perquè no sé de quantes hores era el vol, no ho he sentit, però clar, dius, home...
És una molèstia,
deia els passatgers, deies, estàvem disposats, no? A vegades passa amb un vol molt llarg que tens un nadó que plora i la gent ho entén, que passa que jo crec que va més enllà d'un nadó que plora o d'un... Bueno, és una molèstia, com tu dius, que dius, home, 8 hores amb un gos que s'està tirant flatulències, doncs potser sí que...
Doncs... Això entra en el capítol de l'anècdota, a més a més, sí. Clar, és allò de la notícia periodística, que un gos mossegui un home no és notícia, que un home mossegui un gos sí que ho és. Doncs això, un gos estira pets, doncs aleshores... Però no és una cosa habitual. Però, en canvi, diguem, certs abusos de les companyies aèries sí que han passat a ser malauradament habituals.
Sí.
A veure...
Jo t'explico una mica tot, no? Dintre la Unió Europea nosaltres tenim una normativa pròpia, que és un reglament de la Unió Europea, que regula totes aquelles situacions que poden donar pas a una incidència quan realitzem un vol, no? Aleshores, dit això, sempre estem parlant de vols o bé que surten d'aquí d'Europa, de països de la Unió Europea. S'inclou Finlàndia, Suïssa i un tercer país que em sap greu, ara no recordo, vale? Aquests també s'inclouen. Val? Però el vol ha de tenir o bé sortida des de la Unió Europea o bé ha de ser un vol extracomunitari que arribi a un aeroport de la Unió Europea.
D'acord. Totes les companyies estan obligades...
Les que operen en aquestes circumstàncies...
Per tant, Singapore Airlines, si
hagués sigut un vol de Singapore Airlines d'un país extracomunitari que hagués arribat a Barcelona, podríem aplicar el reglament de la Unió Europea.
D'acord.
Exacte.
És a dir, que el reglament és sempre d'aplicació quan es comença o acaba en un aeroport d'un país de la Unió Europea i d'alguns extracomunitaris que també deuen tenir conveni.
Exacte.
Aleshores, aquest reglament què és?
aquest reglament és la norma que nosaltres, des de l'Oficina del Consumidor, fem servir quan tenim una reclamació d'un passatger. Per exemple, et poso exemples que són molt més fàcils. Una reclamació perquè ens han cancel·lat un vol, perquè el meu vol ha sortit amb retard, perquè hem tingut una denegació d'embarcament, perquè ens han tornat la maleta trencada, o bé ni tan sols ens l'han tornada. Totes aquestes situacions, que són molt comunes, val? Perquè hi ha molt tràfic aeri, quan ve un consumidor a l'oficina i veiem que és d'un aeroport de la Comunitat Europea, destinació o sortida, aleshores podem aplicar aquest reglament. Mm-hmm. És com una mica la garantia dels drets dels passatgers.
Primera cosa que, com a mínim, a mi m'ha cridat ara l'atenció. Des de l'OMIC això ho gestioneu. No hem d'anar a l'aeroport del Prat.
Bueno, sí que hem d'anar.
Sí que hem d'anar.
En determinades... Jo, la recomanació és... A mi em cancel·len un vol, a mi el vol surt amb retard, a mi em perden la maleta, sobretot si em perden la maleta. Després, si vols, anem cas per cas. Però la primera reclamació que tu has de fer és a la companyia aèria. Val? En casos de cancel·lació, retard o denegació d'embarcament, podem fer en el propi aeroport, en el taulell de la companyia, o bé sempre les companyies tenen un correu electrònic que està a la seva pàgina web.
Aquí veiem una cosa, no, normalment, que és que quan hi ha un problema d'un retard d'un vol, clar, tots els passatgers del vol tenen exactament el mateix problema.
Exacte.
I per tant es fa una cua enorme davant d'una pobra operària o operari que aguanta
les
bronques i va tenent d'una en una totes les reclamacions i va agafant l'afiliació de cadascú, i això es fa etern.
Clar.
Hem de marxar de la cua per fer-ho d'una manera més àgil, o millor dit, podem marxar de la cua o millor que ens esperem?
Home, jo recomano esperar-se, perquè total ja t'has d'esperar a que et donin les alternatives que regula la normativa.
D'acord.
Amb la qual jo recomano esperar-se. Uh-huh. Bàsicament perquè si, per exemple, estem amb una cancel·lació... Bueno, poso l'exemple d'un retard d'un vol, val? I el retard és més de 2 hores, la informació és molt important la que ens donin. Si el retard és de més de 2 hores, aleshores com a passatgers tenim uns drets. No? I llavors jo recomano que es tingui tota la paciència que es pugui en aquell moment i es faci la reclamació a l'aeroport.
Vale? Això
però
és habitual, això passa.
Això passa molt.
D'acord.
Però si no ens donés temps, o perquè estem molt enfadats, o perquè a vegades hi ha situacions que vaig jo amb un nadó molt petit o amb una persona molt gran o mobilitat reduïda, el que sigui, aleshores des del telèfon mòbil mateix podem enviar un correu electrònic a la companyia i ja deixar la nostra reclamació feta. Perquè aquella primera reclamació és la reclamació prèvia que parlàvem l'altre dia, que és obligatòria sempre de fer-la.
Hi ha d'haver una constància de que ens ha passat alguna cosa i que hem reclamat.
Exacte, exacte. Llavors, per exemple, jo t'explico les 4 principals casuístiques que més ens trobem, vale? I que de fet són les que regula la normativa. La cancel·lació del vol, ens cancel·len un vol. Val? Aleshores, sempre tindrem dret al reembolsament. O sigui, ens cancel·len un vol i et diuen, mira, tens dret a aquest reembolsi a l'import del bitllet en 7 dies. Això és un dret. Si agafo això, ja està. Vale? En 7 dies l'aerolínia m'ha de reingressar.
Però m'he de buscar la vida per buscar un altre vol si és que vull continuar fent el viatge.
Exacte. Però també el reglament dona les opcions de que l'aerolínia ens ofereixi un mitjà de transport equiparable, en principi hauria de ser amb un vol posterior, perquè puguem arribar a la destinació final. Val? Si agafem el reemborsament, no tenim l'opció del transport alternatiu, òbviament. A més d'això, vale, que són opcions que nosaltres com a passatgers podem escollir i que l'aerolínia, la noia del taulell pobre, ens ho ha d'informar, tenim dret a que ens donin assistència. A partir de 2 hores, tenim dret a que ens donin beguda, menjar i fins i tot el reglament diu 2 trucades, que jo entenc que clar, aquest reglament és del 2004 i les tecnologies no anaven tan ràpid. Val? Però si necessitéssim fer una trucada, l'aerolínia hauria d'estar obligada a donar-nos-el. I després opera una cosa que és la compensació, que és el que la gent ve a... Generalment, quan venen amb la reclamació, ja han pogut viatjar en el seu... ja ha pogut arribar al seu destí. Llavors, aquesta compensació opera sempre amb vols de més... sempre és de vols de més de retards de més de... et diria que són 3 hores, ara no recordo bé, però sempre en funció, és una compensació que va de 250 a 600 euros i sempre en funció dels quilòmetres del vol.
D'acord. És a dir, aquesta compensació és independent de si hem volat o no hem volat.
Exacte. Jo puc dir, reemborsa'm els diners en 7 dies, jo ja m'espavilo, però després jo vull que em compensis, no? Aquesta, que m'indemnitzis perquè el meu vol no ha sortit.
Això, evidentment, hi ha uns ítems, i aquests ítems, és a dir, si el vol és de tant, la compensació és de quant?
Exacte, sí. Exacte.
Això t'ho informa la companyia? Bueno, això ja és més complicat.
Això t'hauria d'informar la companyia, però jo... t'hauria d'informar la companyia, però també segur que la companyia, i a més jo crec que és pràctica habitual de les companyies, i els reiterarem també una amiga, a les seves pàgines web ho posen.
D'acord.
Jo no m'he trobat amb cap companyia que no posi aquesta normativa, perquè és que és la normativa que...
Això ho retornen de manera automàtica o s'ha de reclamar?
S'ha de reclamar.
Sempre s'ha de reclamar.
És que tu has de dir... em cancel·len el vol i tu has de dir no, jo vull que em retornis els diners o no, escolta, mira, companyia, jo m'espero i en el pròxim vol que hi hagi seients disponibles viatjo. Ara, aquestes dues jo també ho dic, és que això és com l'opció del transport alternatiu té una incidència perquè si jo arribo a la destinació final en menys de 2 hores de retard, la companyia em pot reduir aquesta compensació al 50%.
D'acord.
Aleshores, bueno, tu com a consumidor, com a passatger, has de valorar el que et convé més i ja està. Ara, per exemple, hi ha vegades que venen i diuen no, és que jo el reembol... Va haver una consulta. Jo vaig agafar jo vaig demanar el reembolsament i te l'han pagat? Sí. Sí, però vull la compensació. No? A vegades, quan reemborsen, la compensació primera no te la donen i llavors hem de reclamar, a més de l'OMIC, hi ha un organisme superior que depèn del Ministeri, que és l'Agència Espanyola de Seguretat Especial, que també se n'encarrega de reclamacions de passatgers aeris i llavors també podem dirigir la nostra reclamació allà.
D'acord.
No? Si ens vulneren algun dels nostres drets, com a passatgers, també podem dirigir la nostra reclamació allà. I és important aquest organisme perquè el que es decideixi és vinculant per la companyia.
D'acord, no poden saltar-s'ho.
No.
Aquesta és la primera, la cancel·lació de vol. És la més habitual, no? Ens has dit que n'hi ha 4.
Bueno, la cancel·lació de vol és bastant habitual. Després hi ha una altra que és el retard en el vol, sobretot en períodes estivals o de vacances, que hi ha molt tràfic aeri, es dona aquesta casuística, no? Tu arribes a l'aeroport, el teu vol està programat a les 10:45 i et diuen retraso, no? Primer, què ha de fer el consumidor? Una altra vegada, en el taulell. A vegades també dic que hi ha companyies que no tenen taulell a l'aeroport. Què fem en aquests casos? És el taulell d'ENA. I posa de manifest això. Pots demanar un full de reclamació anuncia de dir, escolta, em vaig a ficar, jo vaig deixar constància de que aquí tinc un retard de vol, no? Aleshores, si el retard del vol és inferior a 2 hores, doncs t'hauràs d'esperar i tenir molta paciència, vale? Què passa quan el retard és superior a 2 hores? Doncs la companyia únicament està obligada a donar-nos aquell dret d'assistència que dèiem amb la cancel·lació, llavors ens ha de donar aigua, begudes, les dues trucades, i important, si el vol surt amb un retard, que això ens suposa pernoctar, ens hauria d'oferir allotjament. I els transfers, els desplaçaments entre l'allotjament i l'aeroport, per quan surti el vol, també haurien d'estar inclosos. També se n'hauria de fer càrrec la companyia.
Això ja no deu ser tan habitual.
Això ja no és tan habitual. Llavors, quan això no passa, el que hem de fer és... que jo, per exemple, he pagat l'hotel, quedem-nos amb la factura de l'hotel perquè després podrem reclamar-ho, perquè això ho contempla la normativa. Uh-huh. Llavors, amb la reclamació que farem directament a la companyia primer o després a l'OMIC o fins i tot si arribem a ESA, aquella documentació serà necessària perquè ens retornin aquells diners que hem pagat i que no ens corresponia.
Correcte. Val? Això és en el cas dels retards.
De dos o més hores.
De dos o més hores.
Exacte.
Aquí hi ha un règim també de si el retard és de dos tal, si el retard
sí,
és de... Ah.
Sí. Perquè si el retard és superior a 3 hores, aleshores tornem a tenir el dret a la compensació aquesta que dèiem de la indemnització.
D'acord.
Si a mi el vol se'm retrasa, sempre estem parlant del retard, el retard es contempla en funció de l'hora de l'arribada del destí. Vale? Aleshores...
Sí, no que surti 3 hores tard,
no,
sinó
que arribi al destí...
3 hores tard.
Exacte.
D'acord.
Vale? Aleshores, si jo arribo, m'invento, a París amb 4 hores de retard, uh-huh. Aleshores, a més de que mentre m'he estat esperant a l'aeroport m'han hagut de donar doncs, el lloc que he necessitat, generalment el que fan les companyies és donar com uns vals de... I tu pots anar...
Els tiquets per anar al bar de l'aeroport.
I tu pots anar al bar de l'aeroport. Val? Però, a més, entra en joc el sistema d'indemnització de les compensacions. Val? Uh-huh. Llavors, podrem sol·licitar una compensació entre 250 i 600 euros.
I aquí hi ha una cosa important. Si jo arribo a París 4 hores tard, és a dir, que ja arribo molt, molt més tard del que jo pensava arribar a París, uh-huh. A sobre he d'anar a fer la cua per exigir perquè quedi constància de que jo exigiré una compensació.
Sí, però tu la reclamació ja la pots preveure i la pots posar abans. O no cal que facis la cua quan arribis a París i directament al web de la companyia.
D'acord.
No cal que... O sigui, en la
clar,
cua...
Un cop ja he fet el viatge, no val la pena.
Clar, la cua la faràs en el moment que dius ostres, és que se m'està retrasant molt el vol, vaig a veure què passa uh-huh. I vaig al tauler i ja trobaràs una cua infinita de gent que està com tu.
D'acord, però quan arribes, fet el viatge, no, perquè la reclamació igualment l'has de posar telemàticament a posteriori.
Sí, telemàticament o per correu postal, però uh-huh. Bueno, les companyies sempre a les seves pàgines web tenen un apartat on posa el correu electrònic clar. I si no, bueno, s'envia, és important enviar la reclamació, que és un escrit, uh-huh. És a dir, no cal que sigui un escrit doncs, dels fets objectius que han passat i, a més, la documentació... Doncs, provar-ho, no? Provem que tenim el bitllet, que és el que ens acreditava per viatjar i que és el que acredita la nostra relació de consum amb la companyia i després, doncs, si hem fet algun escrit a l'aeroport o hem fet alguna foto dels panells aquests de retraso, doncs també tot allò que acrediti que aquell vol. Uh-huh. Per què? Perquè hi ha vegades que nosaltres fem bé un consumidor i ens diu, mira, és que el meu vol, vaig arribar a París 4 hores més tard. Vale, d'acord, tens dret a això, no? Anem a fer la reclamació. Has fet la reclamació, la primera pregunta? Sí, l'he fet. Ha passat un mes i m'han dit que... O no m'han respost o m'han dit que no procedeix. Val? Aleshores, fem la reclamació i a l'OMIC ens contesten que no procedeix aquesta compensació.
Uh-huh.
Per què? Perquè quan la companyia alega que aquest retard ha estat per causes inevitables i alienes a ella, no tenen cap deure d'indemnitzar el passatger. Casos, vagues de controladors aeris, meteorologies... Clar, dius, generalment, moltes vegades, la resposta de la companyia és aquesta. Vale? Ens hem trobat, i a vegades no, que fan la compensació i superbé, però a vegades ens hem trobat. Aleshores, el que sí que fem des de l'OMIC és respondre amb unes al·legacions que fa el consumidor que ens provin aquests fets, uh-huh. No? Que no només siguin de paraules, sinó que ens provin d'aquests fets, perquè, clar, si no, està caient un dret del consumidor només de paraula
d'acord.
De la companyia.
És a dir, la companyia té dret a denegar la indemnització en cas que el retard s'hagi produït per causes alienes a la companyia, com pot ser una vaga de personal no de la companyia.
Una vaga de controladors aeris,
per exemple,
un temporal.
O un
ara
temporal.
Fa poc va haver uh-huh. un temporal a Mallorca que no podien, crec que va ser a Mallorca, uh-huh. Que no podien aterrar els vols. Clar, si no pots aterrar... El que no pot ser és un perill pel passatger.
Ara m'has fet venir una altra pregunta. I si t'aterren on no toca?
Això també es considera retard.
Uh-huh,
perquè tu has comprat un bitllet per anar de Barcelona a París i per la qüestió que sigui...
T'envien a Brussel·les.
T'envien a Brussel·les. També pots reclamar. Perquè, perquè tu a la teva destinació final, que posen el teu bitllet, arribaràs més tard.
Clar, si jo arribo a Brussel·les i dic, ostres, ara he d'agafar el TGV per anar a París.
T'haurien d'oferir un transport alternatiu per arribar al teu punt de, al teu punt de destinació. També, i s'hauria de fer, o sigui, sempre en els drets, quan m'estava preparant el programa, sí que, bueno, òbviament coneixes la normativa, però sempre opera de la mateixa manera, no? I el que fan és distingir, no? Si la cancel·lació és en menys de 7 dies, tens uns drets, si la cancel·lació és en més de 2 setmanes, en tens uns altres. Llavors sempre es regula en funció de quan t'han avisat, no? Si has pogut arribar o no, com has pogut arribar, però en tot cas sempre donen l'opció als consumidors d'escollir quina alternativa volen.
D'acord. Per tant, la causística aquí deu ser enorme.
Enorme, enorme. I després hi ha... Jo no he fet cap reclamació d'aquest tipus, una denegació, però està regulat, amb la qual entenc que passa, les denegacions d'embarcament.
Quan hi ha més passatgers...
Clar, l'aerolínia ven més vols que capacitat té l'avió.
Però això l'aerolínia ja sap el que s'exposa.
Sí, clar, però...
A més és una pràctica que em sembla que és legal.
És legal, i a més, bueno, és legal, però et pot semblar ètic o no.
Això és una altra cosa, però clar, mentre sigui legal, la companyia s'hi agafarà.
Clar, llavors la companyia el que ha de fer... clar, tu tens un passatger que té... les condicions, o sigui, que reuneix les condicions i els requisits per viatjar. No? Llavors, quan passen aquestes coses, el primer que ha de fer la companyia és buscar passatgers que voluntàriament renunciïn a aquell vol. No?
A canvi d'una compensació,
òbviament. A canvi d'una compensació i d'un transport alternatiu. Tornem, és que tota l'estona és com una mica repetitiu. No? Però què passa quan ningú s'ofereix voluntàriament? Aleshores, tu arribes al taulell d'embarcament i et diuen...
T'ha tocat,
et quedes a terra. Generalment, quan passa això, la companyia ho gestiona molt bé perquè ja té, suposo que ja té la pràctica, sempre ofereix pues, allotjament, no? I recol·locar-te en el primer vol disponible que hi hagi amb destinació a la teva ciutat, on vas. Però, clar, no deixa de ser un perjudici pel passatger. Llavors, òbviament, pots tornar a demanar una compensació. Vale. I això, a vegades, jo conec gent, que jo no he fet mai d'aquestes reclamacions, però conec gent que li ha passat, i li ha passat a Perú. Ostres, ens vam posar a un hotel que en la vida...
Hi haguessis anat.
Però, clar, l'aerolínia, en aquests casos, et cuida, perquè t'està denegant a... t'està denegant sempre un dret que tu tens. I no, és el que dèiem, potser és legal, però pots considerar si és ètic o no és ètic.
I després hi ha les qüestions de l'equipatge, que són un meló també...
És un meló a obrir. I aquests jo crec que sí que són més recurrents, també. Amb l'equipatge hem de tenir clar... poden passar tres coses. Un dany, una pèrdua o un retard. No? Aleshores, quan jo agafo la maleta, o sigui, sempre que tenim constància d'una d'aquestes circumstàncies, s'ha de reclamar. Aleshores, l'equipatge no està regulat pel reglament de la Unió Europea que et deia, sinó que està regulat pel conveni de Montreal. Vale? Llavors, bueno, la normativa d'aplicació és diferent únicament. En aquests casos, quan és, per exemple, un dany a l'equipatge. En aquests tres casos, el que hem de fer sempre és el parte d'irregularitat de l'equipatge. Val? El parte d'irregularitat. A mi em passa això, he d'anar o al mostrador d'AENA o al mostrador de l'aerolínia i en aquest cas sí, obligatòriament, abans de sortir de l'aeroport, hem de fer aquest parte.
D'acord.
Val? Perquè sense aquest parte, després no podrem reclamar. Vale? Així com en els altres et dic, bueno, mira, doncs quan se't passi i tal, o si tens una situació ho fas telemàticament o quan arribes o així, en el cas aquí de pèrdua de l'equipatge, el part d'irregularitat en l'equipatge, que és un formulari que et donen a l'aeroport, l'has d'omplenar i te l'han de segellar. Val? Aleshores, quan hi ha uns terminis per posar, o sigui, una vegada fet aquest parte, hi ha uns terminis per posar en coneixement de la companyia que ens ha passat això. Si és un dany, perquè la maleta, doncs, quan ha vingut de la cinta, jo què sé, doncs, tenia la maneta trencada o la roda malament o el que fos, tenim 7 dies per comunicar-ho a la companyia. Val? I són bastant tajantes en aquest termini.
D'acord.
Vale? Si és una pèrdua, val? Tenim, crec que són 21 dies per comunicar a la companyia, escolta, mira, s'ha perdut una maleta el dia 2, el dia 8 me l'han tornat, i a partir del dia 8, en el moment que a mi em retorna l'equipatge, tinc 21 dies per presentar la reclamació. Val? A partir de més de 21 dies es considera pèrdua total. Vale? Pèrdua o destrucció de la maleta.
D'acord.
Llavors, en aquest cas també, quan passen els 21 dies i no m'han tornat la maleta, jo tinc 21 dies més per interposar la reclamació. Una cosa que passa molt sovint és que, clar, em perden les maletes, jo estic a, no sé, a Oslo.
Correcte.
I m'he de comprar roba, perquè jo, mentre em tornen la maleta, i si vens... Si és
8 dies amb la mateixa muda, no aguantaré.
Exacte,
sí.
No? Aleshores, el que sí que ha de fer el consumidor és allò que es compri, sent molt conscient de que no ens podem passar de la...
Sí, no cal anar a la botiga més cara d'Oslo.
Exacte. Allò ho podrem reclamar, perquè... perquè jo m'he hagut de gastar uns diners que no tenia.
I com es valora si hi ha pèrdua total el contingut de l'equipatge? També hi ha uns...
Cada companyia és una mica lliure de la valoració, però el conveni a Montreal sí que estableix unes taules, però és que són unes taules que... són molt minces, les valoracions.
O sigui, jo no puc dir, miri, és que portava l'anell de casament.
Clar, el tema és, m'han perdut l'equipatge i jo ara de cop i volta dic que portava, bueno, un equipatge valorat en 1.500. Si tu portes objectes de valor a dintre del teu equipatge, el que has de fer és una declaració de valor. Val? Per què? Perquè si és molts diners, aleshores amb aquella declaració de valor acreditada... sí que t'ho podran tornar, però si jo no he fet una declaració de valor i resulta que portava un anell de casat amb un diamant que val molt valorat econòmicament, i no ho he declarat, la companyia no t'ho tornarà perquè les compensacions del conveni de Montreal són molt baixes i llavors no recuperaràs els diners.
No sé si tenim temps de comentar-ho de l'equipatge de cabina.
Sí, ràpid. Comento ràpid.
Vinga.
Perquè jo recomano reclamar.
Sempre.
Sempre, perquè l'equipatge de cabina, en principi, per una normativa que és espanyola, crec, s'entén que va inclòs dintre del preu del bitllet. Val? I així ho entén també l'Agència Catalana del Consum. Aleshores, jo recomano que aquelles persones que aquest estiu, perquè aquest estiu ha passat
bastant
sovint,
i han sortit bastantes notícies,
facin la reclamació primer directament a la companyia.
Ara, això sí, paguin, no? Si t'obliguen a pagar primer, pagues.
Home, clar, és que has de pagar perquè si no
no
pujarà.
Volar.
És que si no, no et deixaran pujar-ho. Pagues i després ho reclames, sí. Llavors, si la companyia no atén a la reclamació, doncs aleshores podem anar nosaltres a o bé fer un traslladar a l'Agència Catalana de l'Habitatge, de l'Habitatge de Consum, o bé també podem anar a ESA, que és un organisme on pot obligar la companyia a retornar aquests
diners. Hi ha molta picaresca entre les companyies, especialment les de low cost, amb aquesta qüestió, especialment.
Sí, el que passa que jo també vull deixar clar, hi ha molta, però no només amb aquest tema, amb altres conceptes que es facturen. Però, per exemple, quan anem a comprar un bitllet, és important que mirem... O sigui, ara majoritàriament els bitllets es poden comprar o telemàticament o per agència de viatges o directament al web de la companyia. Mirem-ho bé, perquè... les companyies informen, el que passa que...
Amb lletra molt petita i entremig de molta lletra.
Clar, però mireu bé, perquè hi ha molta oferta i aleshores, a vegades, les condicions particulars de cada companyia...
Sí, si estem davant d'una oferta i veiem, encara que sigui en petit, equipatge de mano 50 euros...
Busco una altra companyia que no m'hi posi.
Directament.
Clar, perquè si tu... O sigui, si tu pots fer-ho i després reclamar-ho, però el
clar, és una murga.
És una murga de després, vull dir, tu ja saps, ho pots fer i després reclamar-ho i jo Jo recomano reclamar, perquè jo entenc que va inclòs dins el bitllet. Però què pot passar? Que com que les companyies, en el nostre procediment de mediació, és voluntari, podria ser que, jo, que és una companyia que no ens respongués, o ens digués, mira, escolta, que no, que això ho posava jo en a la lletra petita aquella i ja està. I aquí ens quedem.
I aleshores, clar, has d'obrir un meló llarg.
És el que et deia, o sigui, com a consumidors, mirem bé el que estem contractant.
Sandra, en qualsevol cas, l'oficina L'Humic de Sitges informa i aconsella a totes les persones que tinguin dubtes sobre aquesta qüestió.
Sí.
A on, com?
Mira, a l'Oficina del Consumidor està a visita presencial tots els dimecres i quinzenalment ho fem els divendres i els dijous. La setmana que tenim els divendres no tenim els dijous.
A on?
A l'OAC, Oficina d'Atenció al Ciutadà.
D'acord, és llavors, a dir que...
Amb cita prèvia.
Sempre cita prèvia, no
sí,
normalment.
Sí, sempre cita prèvia, que la pots agafar des del web de l'Ajuntament, és fàcil, únicament cua de consum.
D'acord, si no... dubtes que hi hagi al voltant. He tingut un problema amb
un correu a l'OMIC, omic@sitges.cat.
Doncs, Sandra, ho deixem aquí perquè el meló era interessant, però al final hem esgotat el temps. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'espai. Fins aviat.